Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona tarda de dilluns. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies més destacades d'aquest dilluns. A les vies de so, avui tenim el Mario Ramírez i a la redacció i producció, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
Sara, em permets, mai diem el teu segon cognom, però ara ho estàvem explicant amb el convidat.
Sí.
Martínez de Aranzana.
Aranzana.
De Aranzana.
Sí, tothom el diu malament, Mercè.
Mare meva.
M'han arribat a dir, bueno, del Manzano, de Aranzano, de Azucena, de tot.
Bé, però la pregunta és, tu tens un títol nobiliari o no?
No, no el tinc, però podria tenir-lo, em sembla. Ja indagaré, ja indagaré.
Aquesta setmana, Sara, si et sembla, fem una proposta per l'agenda cultural, l'Ateneu Barcelonès.
Sí.
Hi ha una conferència relacionada amb aquest tema.
Sí, em sembla que aquest dimecres.
Aquest dimecres, a 7:45. Mira, ens faran el salt la gent que hi vagi, però pot estar bé.
Ja m'afanyaré a anar-hi, Mercè, a veure si en traiem alguna cosa clara.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Gabriel Genescà. Ell és de Barcelona, té 44 anys, va estudiar filologia i traducció, és director del servei lingüístic de SADE. Entre les seves aficions hi troba la lectura, el teatre, el cinema, la música i fer esports, i es defineix com una persona detallista, inquieta, observadora, bona amiga, tímida i molt català i del Barça. Gabriel.
És per mi un motiu de font de satisfacció compartir la tertúlia amb una doble vea.
Tu en saps alguna cosa del segon cognom de la Sara?
No, però he quedat impressionat, eh? Has vist? Tantes lletres, allò, per omplir un formulari, sí, deus estar molta estona.
No m'hi cap mai. Llavors, normalment posen de Aren.
Clar, i aquí s'acaba.
I aquí s'acaba.
Està bé.
Doncs bé, Gabriel Genescà, compartim les notícies d'aquest dilluns.
Enxanté.
També podem compartir les notícies del cap de setmana, perquè també el cap de setmana nosaltres desconnectem, Sara, per tot i així l'actualitat no desconnecta mai.
No desconnecta mai. Anem a repassar-la, si et sembla.
Vinga.
La informació del dia, el 7:45.
El jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha decretat presó sense fiança per 3 dels 6 detinguts a Lloret de Mar en relació a presumptes tractes de favor a la màfia russa des d'algunes institucions de la ciutat. Es tracta de Petrov, presumpte líder de la xarxa, també del seu cunyat, considerat la seva mà dreta, i de l'arquitecte Pilar Jimeno. Petrov ha reconegut també davant del jutge que va pagar 2 viatges a Moscou per l'exalcalde de Lloret, Javier Crespo. Més temes de casa nostra. El PSC ha decidit no emprendre mesures extraordinàries contra els 5 diputats que van trencar la disciplina de grup i no van votar la declaració sobiranista al primer ple de la legislatura del Parlament. Els 5 diputats, això sí, s'hauran de fer front a la sanció econòmica de 400 euros que preveu la normativa del partit. El jutjat de la Seu d'Urgell ha imputat la dona de l'exconseller de la Generalitat, Jordi Ausàs, i també la seva sogra com a presumptes autores d'un delicte de contraban de tabac entre Espanya i Andorra. El jutge també ha imputat 2 compradors de tabac de Barcelona. Segons les investigacions, a casa de Jordi Ausàs, la policia va trobar tabac valorat en uns 14.000 euros. Marxem cap a l'exterior. Les forces de seguretat han detingut avui el propietari de la discoteca del Brasil, on hi va haver l'incendi la matinada del diumenge, que va causar la mort de 231 persones. La policia ha detingut també 2 dels músics que estaven actuant en aquell moment i que van provocar l'accident amb unes bengales que van incendiar el sostre. I ho coneixíem fa una estona, la reina Beatriu d'Holanda ha abdicat en favor del seu primogènic, el príncep Guillem Alexandre. La monarca ho ha anunciat oficialment aquesta tarda en un discurs televisat que ha adreçat a la nació. La reina Beatriu complirà 75 anys aquest mateix dijous i en fa 33, que és el tron holandès. La Lliga queda aquesta setmana en un segon terme perquè dimecres torna a la Copa i ho fa amb un plat fort, l'anada de les semifinals entre el Barça i el Madrid.
7:35 minuts. L'operació antidroga anomenada Dalton, efectuada per la policia andorrana, se salda amb 14 detencions i el decomís de cocaïna amb un valor de mercat de 9.000 euros. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet, Carme, molt bona tarda.
Bona tarda.
L'operació antidroga, batejada amb el nom de Dalton, s'ha saldat amb 14 detencions i el decomís de 75 grams de cocaïna de gran puresa, que un cop adulterada hauria tingut un valor de mercat d'uns 9.000 euros. Un dels detinguts en aquesta operació és el secretari d'Organització del Partit Socialdemòcrata, Marc Cornella, i també hi hauria algun familiar d'un altre càrrec electe, segons les fonts consultades per l'Agència de Notícies Andorrana. Segons apunten des de la policia, tots els implicats estarien presumptament vinculats amb el tràfic o el consum de cocaïna, amb diferents graus d'implicació. El batlle instructor ha decretat el secret de sumari de les diligències d'investigació que continuen obertes. 7 dels 14 detinguts han ingressat al centre penitenciari, entre els quals no hi hauria ni el conseller de Comú ni el familiar de l'altre càrrec electe.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Aquesta matinada hem tingut l'últim canvi de temps abans d'obrir un parèntesi d'altres pressions i estabilitat. Tarda de cel serè tret del vessant nord del Pirineu, on el cel ha estat més tapat. Neu a cotes més baixes, 1.200 metres. Temperatures més altes, tant les mínimes com les màximes. De cara a demà, com dèiem, l'arribar l'estabilitat. Sol a tot el territori, només hi haurà alguns núvols matinals al nord del país. Sol fins dissabte, que tornarà a canviar el temps.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest dimarts, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou seguirem amb les reaccions polítiques a la declaració sobiranista i a les propostes de pactes contra la corrupció. A dos quarts de nou, a la tertúlia, seran Carme Torralba, Alfons Calderón i Màrius Duran els qui la compartiran. A les 9 ens visitarà José Luis Montes, empresari i escriptor que acaba de publicar el llibre Organizaciones Gandhi, las empresas que están cambiando el mundo. També tindrem l'espai de família i matrimoni i la vida en solfa amb Oriol Casals. Tot això i molt més, de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. Per això, l'ajuda és necessària. També les comunitats parroquials i altres entitats ajuden. Cal sumar esforços per acollir les persones que ho necessiten. Càritas acull, orienta, acompanya i treballa per prevenir l'exclusió social. Ara, més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbcn.org. Tu ens pots ajudar. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. L'exigència de l'economia de ser autònoma, de no estar subjecta a ingerències de caràcter moral, ha portat l'home a abusar dels instruments econòmics, fins i tot de manera destructiva. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falten gairebé 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies amb Gabriel Genescà, filòleg i traductor. I comencem a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, ha decretat presó sense fiança per 3 dels 6 detinguts a Lloret de Mar en relació a presumptes tractes de favor a la màfia russa des d'algunes institucions de la ciutat. Serà.
Es tracta de Petrov, presumpte líder d'aquesta xarxa, també del seu cunyat considerat la seva mà dreta, i de l'arquitecte Pilar Jiménez. Els detinguts estan acusats de blanquejar més de 56 milions d'euros en 2 anys en negocis de tota mena a Catalunya a través d'una xarxa d'empreses vinculades a Semyon Mogilevich, un dels 10 delinqüents més buscats per l'FBI. Petrov, a més, també està acusat de pertinença a organització criminal. Aquests 3 detinguts que dèiem, de l'anomenada Operació Clotilde, s'hi han de sumar 3 més. El pare de Petrov, també el president del club d'hoquei de Lloret, Joan Perarnau, i la secretària de Petrov. Andrei Petrov també ha reconegut, per cert, davant del jutge, que va pagar 2 viatges a Moscou per l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo.
Gabriel, ahir sentíem l'exalcalde de Convergència i Unió, Xavier Crespo, excusant-se quan encara no està imputat en el cas, però ella deia que no havia fet res.
Sí, jo crec que amb tots aquests temes que van sortint, cada dia surt, per dir-ho així, un escàndol nou, amb un nom diferent, que si Pretòries, Clotilde, etc. Jo crec que amb això s'ha de ser molt curós. És a dir, la justícia ha de fer el seu curs. Evidentment, si s'està jutjant aquest cas és que algun indici hi ha, però jo crec que tampoc hem de convertir les notícies en un catàleg de presumptes escàndols en el qual hi ha implicada gent menys coneguda i gent més coneguda. Petrov sona rus, però fins fa 2 dies ningú tenia ni idea de qui era aquest Petrov, no? Però en canvi, si dius, home, és que hi ha potser també un exalcalde de Lloret i a més el vincules a un partit polític, clar, jo crec que faríem bé de plantejar-nos a què treu, diguéssim, tot aquest ventall d'escàndols que estan sorgint ara, Alguns deien des de Madrid que volien crear la imatge de Catalunya que era un niu de corrupció. Però de corrupció n'hi ha tot arreu. En democràcia, segurament també, no només en dictadura, el que passa que la democràcia té els seus mecanismes per combatre la corrupció. Si només posem a un diari o a un noticiari aquelles notícies que parlen d'escàndols, correm el risc d'emmerdar-ho tot, perdó per la paraula. Jo en aquest sentit recomanaria un article que avui ha publicat Antoni Puigvert en un diari conegut de Barcelona, i que parla, es titula Una raça de vampirs, i que d'alguna manera doncs es planteja quina motivació té el fet que vagin sortint totes aquestes notícies ara, vinculades també amb càrrecs polítics, amb càrrecs de confiança, i que després, si seguim el fil, potser tampoc s'acaba demostrant, no?, la culpabilitat. Recordem, en època electoral, just a la setmana electoral, doncs, quan van dir que el president Mas i el expresident Pujol doncs, tenien no sé quins comptes a Suïssa, allò ha quedat una mica diluït i ara sembla que ha quedat per un altre escàndol, que ara es diu Bárcenas i que afecta un altre partit polític, que sembla que sí que tenen comptes a Suïssa. Jo crec que clar, la societat està una mica desmoralitzada ara, no? Estem desmoralitzats perquè hi ha crisi, perquè hi ha problemes de feina, perquè hi ha atur. Si a més, el menjar de cada dia doncs és escàndol dels qui manen, jo crec que l'únic que conviden és a tancar la ràdio, a tancar la televisió i dir, escolta, mira, vaig a fer una altra cosa. A mi em sobta, sincerament, que en aquesta època de crisi sembla que no tinguem cap més remei que des dels mitjans de comunicació estiguem retransmetent en directe una sèrie d'escàndols que encara no se sap, a més, si són escàndols o no. Tinc la sensació que és com un joc de nens petits. Si tu em destapes això, jo et destaparé allò. Avui aquest matí em comentaven també un cas que no passava a la ciutat de Barcelona, passava en una altra ciutat de Catalunya, que també deien, hi ha una associació de veïns que es dediquen a, com que no els hi fan allò que ells volen, doncs comencen a destapar temes del govern municipal per veure si així reaccionen. No crec que sigui la forma, diguéssim, de fer política, això de començar a ventilar possibles escàndols. Aquí, per exemple, per tornar a aquesta notícia concreta de Lloret de Mar, doncs primer doncs, es va culpabilitzar ja doncs, el president aquest del club d'hoquei, etc. Doncs aquests estan imputats, però de moment no estan a la presó. El jutge de l'Audiència Nacional ha de quedar a presó per uns altres, però aquests els ha deixat en llibertat, amb càrrecs.
A l'arquitecte municipal, sí, per això.
Sí, a l'arquitecte sí. Però vull dir que van sortint noms de gent de càrrecs, clar, darrere hi ha històries, vull dir, hi ha persones concretes, que alguns els podem conèixer o no, vull dir, noms i cognoms, i que a tu et posin en un diari, que et posin en una notícia, que surtis a la tele per una qüestió que està sub judice, que s'està analitzant, crec que haurien de ser una mica curosos, eh? Repeteixo, a l'hora d'esmentar càrrecs i noms i també a l'hora de donar tant protagonisme a aquest tipus de notícies, eh? Perquè la prova que podem fer és mirem d'aquí 15 dies a veure què se'n sap d'aquest escàndol i potser ja n'han sortit 10 més i d'aquest ja no sabem res més.
Per tant, d'alguna manera, els mitjans de comunicació marquen l'agenda setting, que es diu, no? Sobre la teoria de la tematització dels temes que formen l'opinió pública, que moltes vegades són els propis mitjans de comunicació que ho formen, no? Que ho consoliden.
I hauríem de, potser, tots plegats, fer un esforç de trobar altres notícies, potser més positives, que alegraria més al personal, i que jo crec que n'hi ha cada dia, eh? És a dir, notícies d'empresaris o emprenedors que creen nous negocis, noves empreses, que gent que estan en l'àmbit del tercer sector, que intenten ajudar la gent amb problemes en aquests moments. Mm. Tot això és notícia, també. I hauria de ser més noticiable, és a dir, hauria d'adquirir més protagonisme en aquests moments, no? Perquè, si no, l'únic que podem fer, doncs, assistir impassibles amb una mena de ball de màscares en el qual, doncs, no saps qui és més vampir, per agafar la imatge d'en Puigverd.
En tot cas, Gabriel, ja per concloure aquest tema, tu et dona la sensació, o et pot donar la sensació que cada ajuntament, ja no diem de casa nostra, sinó cada ajuntament municipal de l'estat espanyol, pot haver-hi escarafalls, hi pot haver...
Clar, és evident que partim d'una situació de vaques...
Com es considera? Quin acte es considera? Que s'actua de mala fe o no? Perquè en el cas de Xavier Crespo, doncs, segons el propietari, Sara, si m'equivoco, tu em corregeixes.
I tant, eh? Que sí.
Se li va oferir un viatge a Moscou per tota la família, per ell i per tota la família, clar.
Clar, però aquí hauríem de veure...
On està el llindar?
Aquí també hauríem de veure, primer, si això és cert o no, i després hauríem de veure fins a quin punt aquest tema, és a dir, primer si és cert això d'aquest viatge, i després, escolta, no poden ser amics. Tu no pots ser amic d'algú que pagui un viatge, si no t'ho paga com a alcalde de, paga a títol individual. És a dir, hauríem d'analitzar les coses més concretament, no? Perquè sembla que pel fet de tenir un càrrec públic ja no pots fer res que no sigui considerat objecte de sospites, eh? No pots acceptar... Coi, jo no, quan veig les notícies i veus aquelles audiències quan conviden a personatges estrangers amb qüestions de diplomàcia, qüestions d'agenda d'aquests ministres o consellers, sempre veus que hi ha una sèrie de tios que sempre estan menjant, no? Sempre fan un dinar, un sopar i aquí... No deduirem que en aquest senyor que ens visita, si ens visita jo que sé, un personatge important d'un altre país, no deduirem que l'estem comprant amb un dinar. El senyor Adelson, quan va venir per aquí, potser no és el millor exemple, però em sembla que el van atipar de no sé quants menjars, i no direm que els polítics de torn es van dedicar a comprar-lo, potser sí, no? Però no ho tractarem com un escal, no ho tractarem com forma part de les negociacions, no? Allò que en castellà en diuen agasajar. Per tant, hauríem de mirar doncs, el context, no? Perquè si no, tothom, clar, tothom regala coses, i dius, ostres, jo a mi no, ningú em regala cap viatge a Rússia. Haurem de veure el context,
Avui compartim les notícies d'aquest dilluns amb Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Mira, Gabriel, parlàvem de l'agenda setting que marca els mitjans de comunicació. El president català Artur Mas ha respost a les informacions que avui publica el diari El País i que asseguren que l'executiu espanyol estaria treballant per neutralitzar l'ofensiva internacionalitzadora de Mas. Ho faria amb una nova llei que permetria a l'estat espanyol tutelar l'acció exterior de les comunitats autònomes.
Doncs sí, unes intencions cap al president català són absurdes, segons Mas, decisions com aquest. Aquestes són el signe del nacionalisme espanyol més ranci, més obsolet i més tancat, segons ell, nacionalisme en el pitjor sentit de la paraula. Escoltem-lo.
Voler en aquest moment ni tan sols plantejar-se de limitar l'acció exterior d'un govern, i especialment d'un govern com Catalunya, és completament absurd. És posar portes al camp, és, diguem-ne, el signe del nacionalisme espanyol més ranci, més obsolet i més tancat. Escolteu, només cal mirar Catalunya, si és la principal economia exportadora de tot l'estat espanyol i del sud d'Europa.
I per la seva banda, la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha confirmat que efectivament el govern espanyol prepara una nova llei d'exteriors, però ha negat que tingui com a objectiu tutelar l'acció de les comunitats autònomes a l'estranger.
...que el govern d'Espanya està fent una llei per impulsar l'acció exterior d'Espanya, no per controlar ningú. I, per tant, el que es demana és que les comunitats autònomes utilitzin aquests recursos, impulsin aquests recursos i representin el govern d'Espanya com es faria a qualsevol altre país.
Actualment, la Generalitat disposa de 5 delegacions institucionals a l'exterior i d'una xarxa de 35 oficines comercials.
Jo crec que s'hauria de puntualitzar què vol dir acció exterior d'Espanya en tots els àmbits. Ho dic perquè, si analitzem bé, arribarem a la conclusió que l'acció exterior d'Espanya en molts àmbits és majoritàriament catalana. I això també s'ha de dir. La senyora Merkel fa un parell de dies li deia al senyor Rajoy que a veure si exportem més. que Espanya encara ha d'exportar més. Sobretot li recomanava el mercat hispanoamericà. Doncs bé, és a dir, la major part, el 40, gairebé el 40% de les exportacions espanyoles venen de Catalunya. Per tant, això és un actiu que jo diria que s'ha de preservar i s'ha de potenciar. I la pitjor forma de preservar-ho i de potenciar-ho és fent lleis que puguin laminar, puguin limitar aquest fet. Jo crec que el problema, sincerament, que té gran part de l'estat espanyol en aquests moments és no reconèixer les virtuts que li està donant aquesta part de Catalunya, que potser per això té ganes d'anar-se'n, perquè no li reconeixen. Ahir vam veure el Mundial d'handbol. Mirem la selecció d'handbol, a part de que van jugar aquí, es va jugar aquí a Barcelona, no? Però mirem, començant per l'entrenador i mirant per tots els jugadors, hi ha una majoria de catalans. I aquests van guanyar el Mundial d'handbol per Espanya. Si no, Espanya no aprèn a reconèixer, a valorar, que gran part de la projecció espanyola a l'exterior la fan catalans, pleguem. És a dir, hi ha molta gent que té ganes de canviar de país per això. Perquè dius, ostres, és que a sobre, quan no fem, per què no fem? Quan fem, perquè diuen que estem anant en contra de no sé quins principis. No, escolti, la forma que té Espanya de projectar-se a l'exterior, li agrada dir no, doncs és bastant o molt catalana. I potser per això no volen que Catalunya se separi d'Espanya, perquè si se separa d'Espanya resulta que la projecció espanyola és a zero en molts àmbits. Per tant, hi hauria d'haver-hi més respecte, i en aquest sentit jo crec que els partits espanyolistes, diguéssim, d'obediència espanyola que hi ha a Catalunya, remarcablement el Partit Popular, haurien de fer pedagogia de tota la feina que està fent Catalunya, que a dia d'avui és Espanya, ens agradi o no, de tota la feina que s'està fent des de Catalunya per promoure la imatge exterior d'Espanya. Però ho fem a la nostra manera. Això ho hauríem de defensar. I no pas a complir allò a rajatabla, al peu de la lletra, totes les normes que els hi venen imposades des de Madrid. Això no és Catalunya. Catalunya és un país que vol operar amb llibertat, sigui dintre del marc espanyol o fora, però vol fer-ho. I qualsevol llei que es dediqui a tallar les ales, jo crec que és molt equivocada, no només estratègicament, sinó, diria, sociològicament. La forma de fer dels catalans és una altra.
Avui compartim les notícies d'aquest dilluns amb Gabriel Genescall, és traductor i filòleg. El president del Parlament Europeu, el socialista alemany Martin Schulz, ha demanat avui que les rebaixes de cotitzacions anunciades pel govern espanyol s'acompanyin de compromisos vinculants de creació de llocs de treball.
Doncs sí, Schulz també ha qualificat de vergonya que Europa hagi generat tant d'atur jove per la generació més ben preparada dit de la història. Mentrestant, avui coneixíem que la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, ha anunciat que l'estratègia per l'emprenedoria i l'ocupació inclourà un xoc amb mesures a curt termini, entre elles una tarifa plana per als joves emprenedors.
Una alfombra roja a todo aquel que quiera emprender y a los emprendedores jóvenes lo que le vamos a posibilitar es que exista una tarifa plana de 50 euros para que durante 6 meses pongan en marcha iniciativas de emprendimiento y de creación de riqueza en nuestro país, que es la gran prioridad de este gobierno.
Báñez també ha destacat que els eixos fonamentals seran millorar l'ocupació dels joves i la seva capacitat per emprendre i buscar, a més, que tots tinguin les mateixes oportunitats.
I en clau econòmica afegirem també aquesta notícia que el ministre de Guindos ha obert avui la porta a flexibilitzar els objectius de dèficit de les autonomies. El ministre d'Economia ha dit que el govern espanyol plantejarà sempre una distribució equitativa dels esforços raonable, diu, eficient i creïble, i que és el primer interessat en que sigui així.
I ara, és una bona notícia. Podríem dir, flexibilitzar els objectius de dèficit. Jo crec que és una notícia intel·ligent. No sé si ha sortit d'ell mateix o bé algú d'Europa li ha dit. Però el que es tracta és que no s'ofegui el motor o un dels motors de l'economia espanyola. És a dir, si nosaltres tenim un instrument que ens genera riquesa, que ens pot generar riquesa, no li podem fixar uns límits incomplibles, inassolibles, perquè llavors és allò, ens carregarem allò que diuen la gallina dels ous d'or. Per tant, benvinguda flexibilització, i jo crec que fins i tot aquesta flexibilització hauria d'anar en funció, diu, de les autonomies en general, jo crec que hauria de ser major o menor segons aquelles autonomies que és palès que han fet més esforços per sortir de la crisi i que alhora fan més aportació a millorar la situació econòmica de l'Estat. Per tant, sí, flexibilitzar els objectius de dèficit, però jo gairebé ho faria per autonomies. Hi ha una sèrie d'autonomies, i no direm noms, que sembla que no assoleixen els objectius de dèficit, però tampoc fan gaire cosa, diguéssim, per poder retallar en el que haurien de retallar.
Gabriel, marxem a l'exterior perquè aquesta tarda que coneixíem aquesta notícia, volem saber la teva opinió sobre el tema. La reina Beatriu d'Holanda ha abdicat en favor del seu primogènit, el príncep Guillem Alexandre. La monarca ho ha anunciat oficialment aquesta tarda en un discurs televisat que ha adreçat a la nació.
Sara Cruz. Doncs sí, recordem que la reina Beatriu complirà 75 anys aquest mateix dijous i en fa 33, que és el tron holandès. La decisió d'abdicar ha transcendit hores abans a través dels mitjans locals que han citat fonts de la Casa Reial. Beatriu I d'Holanda és la reina del país des de l'any 1980, quan la seva mare va abdicar després d'un regnat de 31 anys.
Sí, crec que... Clar, aquesta notícia tothom ara la comentarà, però pensant en altres coses, pensant si també hi ha algun altre rei que té 75 anys, i etcètera, no? És a dir, veure si aquí doncs també passés alguna notícia. Jo crec que això s'ha d'entendre en la línia normal de la monarquia holandesa, que com ja hem vist, doncs les monarques, les reines d'Holanda, doncs comporten una sèrie de temps i quan tenen una determinada edat, abdiquen. És a dir, no consideren que la monarquia sigui una cosa allò per morir-t'hi, podríem dir, allò que dius, ets monarca fins a la mort, sinó que quan tens una certa edat, si realment et creus les funcions, per altra banda, potser més protocolaris i de representació d'un cap d'estat, doncs, a partir d'una determinada edat, simplement abdica, el verb sembla molt fort, però simplement vol dir el que cedeix el lloc, en aquest cas, al seu fill Guillem. Per tant, si volen preservar la monarquia, que seria un altre tema aquest, però si vol preservar la monarquia i que tingui una certa de funció, si es pot dir, al segle XXI, que és difícil, això és tot un debat, quina funció té la monarquia al segle XXI, però si volen que en tingui alguna funció, doncs jo crec que aquest és un bon gest. És un bon gest perquè, com a mínim, segur que una persona més jove podrà actuar millor i no tindrà tanta cosa enganxada a la pell, perquè desenganyem-nos, les monarquies al final porten tanta revista enganxada a la pell i tanta notícia que no té res a veure amb la política o amb la diplomàcia internacional, jo crec que és una bona acció.
A part hi ha monarquies i monarquies, per exemple, no? L'afició que es té a la monarquia al Regne Unit no té res a veure amb la resta de monarquies europees.
Clar, En el Regne Unit, ja ho diuen, que si passessis alguna cosa a la monarquia del Regne Unit, segurament desapareixeria la monarquia a Europa.
Clar.
Ja ho diuen, és a dir, el Regne Unit és que és l'essència del país, en aquest cas, i de la Commonwealth. És com un factor aglutinador molt important. I potser per això allà costa més tocar. És a dir, podríem parlar de veure si plega la reina Isabel, però això encara deu ser molt més difícil. Hi ha massa interessos.
Passa la setmana amb la proposta de la Sara.
Vinga, arribats a aquest punt, quan falta gairebé un minut i mig per arribar a les 8 del vespre, arriba de nou la Sara Cruz amb la seva proposta per passar la setmana.
He de dir, per això, que la cançó que m'ha posat el Mario, que ha sigut collita pròpia, m'agrada molt, Mario?
Ens agrada.
Ens agrada molt.
Molt bé, molt bé.
Doncs mira, avui m'agradaria parlar d'una iniciativa que he trobat molt interessant, i és que el Departament d'Ensenyament ha publicat avui mateix un protocol de prevenció i detecció de ciberassetjament amb recomanacions per les famílies d'alumnes. També ha donat orientacions als mestres i professors per actuar en cas de detectar un mal ús de les pàgines Informer de Facebook. D'altra banda, aquest Departament d'Ensenyament ofereix també diversos enllaços a guies d'actuació dins de l'aula, tant a primària com a secundària, per orientar els mateixos alumnes cap a fer un bon ús de les tecnologies i també de les xarxes socials.
Per tant, recomana, Sara, que
Exacte.
Els pares, les escoles que estiguin preocupats per aquest tema, que consultin.
Exacte. Aquest protocol de prevenció i detecció del ciberassetjament.
És que déu-n'hi-do, la que s'ha format, Gabriel. Tu has estat al cas d'això de l'Informer i del gossip.
Sí, sí, és que és el món ciber, podríem dir. Doncs ara és tota una actualitat que a vegades molts no tenim present, Perquè sobretot a les generacions més joves és terrible, s'hi ha d'entrar.
Doncs Gabriel Genesca, moltes gràcies per compartir les notícies amb el 2 d'avui. Nosaltres amb el Jackson 5 avui ens acomiadem i us esperem demà a 2 d'avui. Que vagi molt bé, molt bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.